Catalunya ha aconseguit el màxim històric d'empreses exportadores. Segons la Cambra de Comerç, el 2012, 3.000 empreses més han decidit obrir-se camí a fora. En total, a Catalunya ja són gairebé 46.000 les firmes que exporten. La Cambra també descarta que hi hagi una fugida d'empreses catalanes a altres comunitats de l'Estat, concretament a Madrid, que és una de les coses que s'havia parlat darrerament. I de bona part de l'actualitat econòmica, aquests titulars que van sortint, en volem parlar avui amb el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat. Professor Amat, molt bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut al Versió de l'estiu. I moltes gràcies. Si vol, entrem en matèria parlant d'aquestes exportacions. Són dades del 2012, però sembla ser que doncs, no només va tenir un creixement del 5% de les vendes a l'exterior, sinó que, a més, el nombre d'empreses exportadores es va situar en el seu màxim històric, 45.937. Són una bona notícia?
Molt bona notícia. Aviam, Catalunya és la regió europea que des de que va començar la crisi, és a dir, des de 2007-2008, és la regió europea que més ha incrementat les exportacions. Això és molt bona notícia. Vol dir que hi ha milers d'empreses catalanes que estan fent esforços molt importants i aquesta és una notícia conjuntament amb altres que casualment totes venen de l'exterior que són positives. I ve de l'exterior l'ajuda que està donant el Banc Central Europeu, ve de l'exterior els turistes que venen aquí i cada vegada més, i són notícies molt positives, totes venen de l'exterior perquè aquí no fem prou els deures, però en qualsevol cas doncs, ens hem de felicitar per aquests milers d'empreses que aconsegueixen cada vegada exportar més.
De tota manera, també hem llegit que segons aquest estudi el 90% de l'increment de les exportacions correspon a les grans empreses, que són 21 concretament a Catalunya. I no sé si això indica doncs, que les altres haurien de fer aquest altre esforç, les més petites, són les que menys exporten.
Aviam, han augmentat les exportacions. És veritat que bona part d'aquest augment correspon a les empreses grans, però també hi ha milers d'empreses petites que fins ara no havien exportat mai que ho estan fent. Hi ha moltes empreses petites, milers i milers, que estan resolent dos grans problemes que té en aquests moments l'economia catalana. Un és la caiguda del consum a Espanya, i també a Catalunya.
Perquè s'ha estancat per la crisi.
Això mateix. I després també hi ha un problema que afecta molts sectors, no se'n parla massa, que són els boicots comercials.
És a dir, què vol dir?
Empreses i persones d'altres comunitats autònomes que prefereixen o prenen la decisió de deixar de consumir productes d'empreses catalanes. Això no se'n parla massa, però hi ha moltes empreses que estan anant a l'exterior com a conseqüència d'aquests dos fenòmens, és a dir, una caiguda del consum i també clients que fins ara tenien a la resta de l'Estat que a poc van decidint deixar de comprar en aquestes empreses.
Doncs deixi'm dir-li que segons la Cambra de Comerç, els sectors més actius a l'exterior, els que exporten més, són els fabricants d'automòbils, la indústria farmacèutica i química i l'alimentació. Això lliga amb les seves dades?
Això mateix. L'alimentació, per exemple, té diversos subsectors i un d'ells és el vi, el cava i altres productes alimentaris d'alimentació que són els que tradicionalment s'ha parlat més que patien boicot, i aleshores hi ha empreses, jo en conec forces, empreses que al perdre clients per una banda i després altres clients que consumeixen menys, que els hi compren menys, el que fan és rescatar fitxes que tenien o informació que tenien d'empreses d'altres països, de França i de tot el món de fet, i anar-los a veure i fer més acció exterior. Conec empresaris que potser viatjaven a Sud-amèrica una vegada a l'any, en aquests moments estan anant-hi 4 o 5 vegades a l'any. És a dir, que són empreses que s'han posat les piles ja fa uns anys i que aconsegueixen doncs, que la crisi els hi afecti menys. De fet, les empreses exportadores són les que estan creant ocupació, és a dir, el conjunt de l'empresa catalana, de l'economia catalana, està destruint ocupació encara, però si del conjunt de l'economia separem les empreses exportadores, aquestes estan creant ocupació, moltes d'elles estan invertint en l'exterior, i les que més ocupació estan creant són les que inverteixen a l'exterior, és a dir, no solament les que exporten, sinó les que també hi posen una fàbrica o hi posen una delegació i inverteixen recursos en allà.
Les primeres dades del 2013, de tota manera, ara valoràvem una mica les del 2012, però les del 2013, pel que fa a exportacions, indiquen una ralentització de les vendes a l'exterior. Quina lectura hauríem de fer?
Aviam,
perquè la setmana passada, recordo que amb la professora que va venir a parlar aquí amb nosaltres, ens va comentar que una de les, diguéssim, de l'assignatura pendent dels economistes, per dir-ho d'alguna manera així ràpid, els analistes, és el temps. Ara tenim dades del 2012, però és que estem al mes pràcticament de setembre del 2013, no? Llavors, aquestes primeres dades del 2013 que indiquen ralentització podrien carregar-se les dades de l'any passat o no?
Aviam, hauríem de matitzar això de ralentització. Les exportacions en volum estan pujant. El que passa és que en el 2012 l'increment va ser molt fort, al igual que el 2011. Ara li dic de memòria, pensi, per exemple, si ens referim al 2010, el 2010 les exportacions van pujar un 15%. És a dir, les quantitats sempre han anat augmentant, des del 2008 sempre han anat augmentant. El que sí que és veritat és que després d'anys d'increments molt forts, de percentatge molt fort, el percentatge de l'any següent baixa una mica, però segueix creixent.
Doncs concretament un 2,2% fins al mes de maig.
Sí, però fixi's que vol dir que s'ha exportat el mateix que l'any anterior i, a més, un 2%. És a dir, que
un 2%
creix...
menys, eh?
Aviam,
han caigut, les exportacions havien caigut fins al mes de maig un 2%.
Aquesta dada no és la, vaja, no és la que tinc. Jo les que tinc són les que publica la Cambra de Comerç i també la Central de Balanços del Banc d'Espanya i l'IDESCAT, i totes les dades el que indiquen és que les quantitats sempre van pujant. O sigui, que és cert és que hi ha anys que pugen més i anys que pugen menys. Uh-huh. I és veritat que l'any en el que van pujar més va ser el 2010. El 2011 i el 2012 han seguit pujant en quantitat, però no en percentatges d'increment tan importants com el del 2010.
Professor, la Cambra de Comerç també ha negat la fuga o la fuita d'empreses catalanes a altres comunitats de l'Estat, com defensava Madrid. Dilluns va dir a la Comunitat de Madrid, després ho va desmentir, que no hi havia una anàlisi, sinó registre, que explicaven doncs, que un miler d'empreses catalanes han traslladat el seu domicili social a Madrid des del 2010. Hi hagi o no hi hagi una fuita d'empreses, sí que ens agradaria saber la fiscalitat de Madrid, com és de diferent de la fiscalitat catalana.
Aviam, aquí més que la fiscalitat, a mi em sembla que el factor clau és l'efecte... Són dos temes. Un, l'efecte capitalitat. Les capitals dels estats atrauen empreses simplement pel fet de ser capital. Pensi que a Madrid la lectura que s'ha fet, segurament interessada per alguns mitjans, és que aquestes 1.000 empreses que han anat cap allà doncs és conseqüència del procés sobiranista.
Entre altres coses també s'ha dit aquestes.
I una prova de que això no és cert és que del País Valencià i d'Andalusia, que no, crec que no tenen encara aquest tipus de procés sobiranista, doncs encara proporcionalment han marxat més empreses. El que passa que hi ha l'efecte capitalitat i després un altre tema molt important, les infraestructures. El Catalunya, des de sempre, amb infraestructures ha estat discriminada. Hi ha hagut línies aèries, per exemple, que en anys anteriors han volgut fer vols intercontinentals al Prat i AENA o el govern espanyol no ho autoritzava i obligava a fer-ho des de Madrid. Una decisió com aquesta, al cap d'un temps, és el que fa que una determinada multinacional, quan ha de posar la seu a Espanya, anem a suposar, doncs, si la posa a Madrid, sap que pot fer un vol directe des de la ciutat que sigui d'Estats Units. En canvi, si la posa a Barcelona, vol dir que quan hagin de fer viatges han de fer un trajecte més. Si parlem del port, passa el mateix. Ja fa molts anys que s'està parlant de la connexió que es necessita entre la línia ferroviària i el port de Barcelona. És una inversió molt reduïda, que sembla ser que potser d'aquí un any s'acabarà, però aquest tipus de decisions és el que fa que una empresa vagi o no vagi en un determinat lloc. I Catalunya sempre ha tingut un estat en contra. En canvi, en la Comunitat de Madrid no solament és un estat que és neutral, com pugui ser en altres comunitats, sinó que és un estat que juga a favor. Aleshores, crec que bàsicament el motiu pel que una sèrie d'empreses han decidit anar a Madrid és pel tema capitalitat, pel tema de les infraestructures, i després també hi ha una circumstància que és les fusions. A vegades, quan hi ha fusions, per exemple, hi ha caixes d'estalvi que s'han fusionat i una és catalana, l'altra és de Múrcia, la que sigui, on posen la seu de la nova caixa? Doncs normalment ho posen a la capital. És a dir, que és conseqüència de fusions. Ha passat també amb una empresa de begudes refrescants, es fusionen diverses empreses, on posen la seu? I doncs a la capital. I un altre tema important és aquestes empreses que es traslladen com a consell de fusions, és important saber si això modifica el personal que tenen a les fàbriques. I de fet, moltes d'aquests trasllats és simplement una seu, diguem-ne, burocràtica. Les fàbriques segueixen estant en les comunitats d'origen i moltes d'elles, d'algunes d'aquestes empreses, estan a Catalunya. I per tant, crec que no és un tema massa significatiu. El que sí que hem de batallar és per millorar les infraestructures, hem de batallar per poder tindre un estat que jugui a favor i no en contra.
Però fiscalment, perdoni que insisteixi, hi ha millor manera o hi ha unes condicions millors si un engega una empresa a Madrid que si ho fa a Barcelona? O a Lleida o a Girona?
Les comunitats autònomes tenen un marge molt reduït per la fiscalitat que afecta les empreses. Tenen un marge una mica més ampli amb el que és l'IRPF per les persones, però el que són les empreses, el marge és pràcticament inexistent.
Per tant, aquesta no seria la causa.
No és el motiu.
Eh?
Aviam, en el País Basc fa uns anys van tindre unes, el que en dèiem, les vacances fiscals d'Euskadi, que després Europa les va suprimir, que sí que feien que les empreses que anaven al País Basc sí que tenien unes determinades avantatges. En el cas de les empreses, aquestes avantatges pràcticament no hi són. Les persones físiques sí que hi ha diferències, perquè l'impost de successions no és el mateix a tot Espanya, ni és el mateix a l'IRPF, ni és el mateix a l'impost de transmissions, però les empreses a l'efecte fiscal, personalment crec que no és el tema rellevant. A mi el que sí que volia ressaltar, que el que és un miracle és que, per exemple, en l'any, amb tot el problema de les infraestructures, amb un estat en contra, etc., doncs que a Catalunya l'any passat es van crear 15.000 empreses. És veritat que n'hi ha 1.000 que en 2 anys i mig han marxat, però se n'han creat 15.000. Ara, el que sí és molt important és pensar que necessitem que se'n creïn moltes més, perquè per sortir del forat en el que estem s'han de crear moltes més empreses i les que tenim han d'exportar molt més, és a dir, que hem de fer molt més i treballar molt més del que fem.
Professor, vostè que és molt actiu en el Twitter i que a més de tant en tant el veiem publicant articles, com per exemple el que va publicar l'11 de juliol d'aquest any a La Vanguardia, publicava i parlava de les claus de l'èxit. Vostè deia que molt poques empreses arriben als 5 anys i ara que diu que s'han de crear noves empreses, estaria bé que ens digués per què no se'n creen més, perquè tinc entès o dona la impressió que hi ha traves per a, o moltes traves o moltes més que en altres països per crear una empresa. I quines són les claus de l'èxit d'una empresa que un cop es crea perquè tingui continuïtat?
Per crear empresa el primer que es necessita és una cultura emprenedora. A Catalunya no estem malament de cultura emprenedora. Hi ha diversos estudis que demostren que Catalunya és la regió espanyola que hi ha més cultura emprenedora i més persones predisposades a emprendre. Ara bé, una cosa és tindre la predisposició a emprendre i una altra cosa és acabar-ho fent. Estudis de Barcelona Activa diuen que de cada 10 persones que es proposen crear una empresa acaben fent un pla de negoci 5 i d'aquests que acaben fent el pla de negoci 2 acaben creant l'empresa. És a dir, que de 10 persones que tenen cultura emprenedora,
només
dues acaben creant l'empresa. Aleshores, el que és veritat és que a altres països amb un emprenedor li posen una catifa i l'ajuden molt. Li donen finançament, poques traves, i a Espanya, i això també hi ha en estudis, com per exemple els del Banc Mundial, que diuen que Espanya és un dels països del món on és més difícil, hi ha més traves, es necessiten més diners, més tràmits i més temps per crear una empresa. Som el país, si no recordo malament, el 136 de 160 països.
Ho dic perquè en el Twitter vostè fa uns dies o fa unes horetes publicava que l'any 2000, per posar un exemple, a Espanya hi havia 7 traves o 7 tràmits, no traves sinó tràmits, i ara l'any 2013 n'hi ha 10. Mentre a França l'any 2000 hi havia 10 tràmits i enguany n'hi ha un.
Sí, a França ara, vaja, des de l'any 2009 una empresa la pots crear en 15 minuts i per internet. A Espanya tenim greus problemes amb tot el que és la burocràcia, els tràmits. Un dels temes que ens perjudica més és la lentitud. Tothom veu que s'haurien d'eliminar tràmits, que s'hauria de fer tot més ràpid, que s'hauria d'ajudar els emprenedors, però entre que es veu i es pren la mesura van passant els anys. Aquest és un dels grans problemes que tenim i que expliquen per què altres països han sortit molt abans de la crisi i aquí ens costa molt.
I després parlàvem d'aquest article que són les claus de l'èxit que farien possible una llarga vida a una empresa, per citar-ne alguns, i per si hi ha algú que està en un primer moment d'una empresa o està a punt d'arribar als 5 anys i s'està plantejant cap on ha d'anar, què els hi recomanaria?
Aviam, això es fa difícil de recomanar, però mirant quines característiques diferencials tenen les persones que volen emprendre una empresa i se'n surten, hi ha una sèrie de trets diferencials. Un primer és l'ambició. Són persones que tenen ambició de crear un projecte propi. Aquesta ambició té que anar acompanyada d'una passió per l'empresa, creure en el producte, en la necessitat que volen satisfer, i si aquestes persones a més tenen empatia, aquesta empatia els hi ajudarà a entendre què volen els seus clients. Per tant, si tenim ambició, passió, empatia, a partir d'aquí el que les empreses exitoses tenen com a característiques que els seus líders aposten per les persones, és a dir, els empleats no els veuen com una mercaderia, sinó els veuen com un recurs i com un actiu molt important que a llarg termini té que estar a l'empresa. I a partir d'aquí un altre tema molt important, el finançament. I en aquests moments és molt difícil aconseguir finançament per l'emprenedoria, en canvi en altres països això és molt més fàcil. Aleshores, el finançament és una altra característica. Un altre tema molt important és la passió per l'excel·lència, per fer les coses ben fetes. I clar, un emprenedor que tingui l'ambició, la passió, l'empatia, que busqui l'excel·lència, segurament aconseguirà el que se'n diu un avantatge competitiva. Un avantatge competitiva és un producte o un servei que té un preu o una qualitat o un termini d'entrega o unes característiques que el fan millor que el dels competidors. I característiques tan senzilles com aquestes, però tan difícils d'aconseguir, és el que fan que una empresa sigui exitosa.
El professor ara citava el tracte als treballadors d'una empresa. Avui, la revista Actualitat Econòmica publica un rànquing amb les 100 millors empreses i la número 1 és l'empresa Coca-Cola de begudes. I justament el seu director, Marcos de Quinto, que és el president de Coca-Cola Espanya, destacava això, el cuidar els treballadors fins al punt de tenir el detall del dia del seu aniversari, doncs recordar que és l'aniversari, felicitar-los i convidar-los a dinar. Diu que això genera un clima i que sobretot reforça el sentiment de pertinença a l'empresa.
Diu, concretament, i afegint una altra cita, diu que una empresa, o la filial espanyola, en aquest cas de Coca-Cola, diu, és com un barco pirata, indisciplinado, creativo i diverso.
Sí, són exemples de bones pràctiques.
N'hi ha d'altres, ara, per exemple, que dèiem, doncs, per formar part de l'empresa, ho hem dit al començar el programa, doncs, que fins i tot amb alguna d'aquestes empreses, o Coca-Cola, o Mafre, o Roche, o Orange, o Crédito y Caución, el que fan els treballadors és crear grups, doncs, no ho sé, per cosir junts, o per anar-se'n a jugar al golf junts, és a dir, per mantenir una mica l'esperit de pertenença, de pertany a una empresa, que això sempre és bo de cara a la productivitat.
Sí, està clar, són bones pràctiques. Normalment les empreses exitoses aposten per la seva gent. Apostar per la seva gent vol dir mesures com les que ara mateix comentàvem, o vol dir també sistemes retributius que siguin justos, que no depenguin tant de la titulació o l'antiguitat que té una persona a l'empresa, sinó que tingui en compte el que fa, la contribució que fa la persona a l'empresa. Després, són empreses que normalment tenen sistemes retributius que no tenen desequilibris molt importants. Hi ha altres empreses on el que en diríem el ventall salarial entre el que cobra la persona que cobra menys i la que cobra més, doncs hi ha empreses que és de 400 vegades, de 500 vegades, el qual és una barbaritat. Les empreses exitoses a llarg termini normalment són empreses que tenen ventalls més reduïts, que la diferència entre el que guanya menys i el que guanya més, doncs hi ha diferència, perquè lògicament doncs hi ha un esforç o una contribució diferent, però no són diferències tan abismals com aquestes que deia de 300 o 400 vegades.
Professor Mata, es pot quedar 5 minutets més o 10 minutets més amb nosaltres després de les notícies de les 6? Perquè sí. Volíem parlar del sector financer, perquè avui hem llegit a la premsa que el FROP vol fer fora 2.500 treballadors de Catalunya Banc, és a dir, un terç de la plantilla, i volíem analitzar amb vostè aquest procés. Es pot quedar? Sí?
Sí, sí, d'acord.
Passen 5 minuts de les 6 de la tarda i reprenem la conversa que manteníem amb el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat. Professor, ben tornat. I gràcies per quedar-se aquests minutets, perquè volíem parlar, fer un apunt del sector financer, perquè és això. Avui llegíem que el FROP, el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, vol fer fora 2.453 persones treballadores de Catalunya Banc, és a dir, un terç de la plantilla, tot això després doncs, de la reforma que va engegar el govern. I volíem saber si vostè ens podia explicar en quin punt es troba aquesta reforma.
Aviam, la reforma del sistema financer va per bon camí. La veritat és que Europa està ajudant molt. Si no hagués sigut per Europa, doncs tot hauria estat molt més difícil. Però la veritat és que va per bon camí i és veritat que encara hi ha entitats que tenen que ser objecte d'una venda i de reestructuracions. I també és important que les reestructuracions que es fagin, sobretot les que es fagin dirigides per l'Estat, diguem-ne, doncs que siguin reestructuracions que no hi hagin asimetries. És a dir, que les reestructuracions siguin similars en quant a les condicions que es donguin als treballadors, a la manera com es fagi, doncs que no hi hagin asimetries i que ara no hi hagin diferències que serien difícils d'entendre.
Encara hem de veure noves fusions? Se'n poden veure?
El món en general, no solament Espanya o Catalunya, el món en general, el que és el món empresarial, va cada vegada que hi hagin empreses més grans, no solament al sector financer, sinó a qualsevol sector. És a dir, el món cada vegada tindrà empreses més grans que tindran una part més important del que és l'activitat econòmica i, per tant, en el sector financer segur que veurem més fusions. A curt termini, en el cas de l'Estat espanyol, aviam, bona part de les fusions ja s'han fet. Tot va per bon camí. El que sí que seria important és que hi hagi una recuperació de l'activitat econòmica. Mentre l'activitat econòmica no es recuperi i per tant l'atur no es redueixi, doncs el sector financer no haurà fet net, perquè mentre l'activitat econòmica no es recuperi i segueixi a l'atur als nivells que està, això vol dir que seguirà havent-hi molta morositat i això al final acaba afectant a les entitats.
La morositat va pujant, però i el crèdit?
Bé, una cosa va lligada a l'altra. Quan puja la morositat, les entitats doncs, agafen por i donen menys crèdit, I aquest és un dels temes en el que crec que en els propers mesos hauríem de veure, més aviat és un somni que una previsió, doncs hauríem de veure canvis. La Unió Europea, el Fons Monetari Internacional, estan demanant doncs, a diversos països europeus, entre ells Espanya, que es reactivi el crèdit, perquè és veritat que la reactivació econòmica depèn de diversos tipus de mesures i una d'elles és que el crèdit arribi a les empreses i a les famílies. Mentre no hi hagi més crèdit, doncs hi ha molts projectes empresarials que són projectes sòlids i que són projectes que podrien crear llocs de treball i que permetrien reduir l'atur i que estan parats per falta de finançament.
I això lliga amb el que vostè deia abans, que només 2 de cada 10 persones que es plantegen emprendre un negoci ho acaben fent.
Això mateix.
A saber si una de les traves i un dels impediments és precisament l'econòmic.
Això mateix. Hi ha molta gent i cada dia en els diaris o en fi, en els mitjans de comunicació veiem notícies de persones que diuen és que jo emprendria però necessito aquests diners i si no els tinc no puc tirar endavant. Per tant, el tema del crèdit és fonamental. En la mesura que el crèdit s'arregli conjuntament amb altres mesures que de moment no estan arribant i que podrien ajudar a que hi hagi quan abans una reactivació econòmica, això és el que podia fer que baixés l'atur i en el moment que baixi l'atur la morositat començaria a baixar i això faria que el sistema financer realment s'estabilitzés de veritat.
I per fer una mica un mapa, com ha quedat el mapa de les entitats financeres catalanes? Perquè l'havien a situar.
Home, jo crec que n'han quedat poques. És veritat que si anem al País Valencià, doncs allà encara n'han quedat menys. Però a Catalunya crec que n'han quedat poques, per lo qual lo lògic seria que tard o d'hora a Catalunya en algun moment es tornin a posar a néixer entitats de crèdit i que es diferenciïn de les entitats actuals. Les entitats que hi ha actualment doncs, són entitats que estan molt bé, molt sòlides, però amb tan poques entitats, doncs, un país del voltant de 7 milions de persones doncs, no és normal tampoc.
Ara sí que m'ha sorprès. Fan falta més bancs?
Fan falta més entitats de crèdit. Té que haver-hi més oferta. Té que haver-hi més oferta. Si vostè, una persona que digui doncs jo vull treballar amb una entitat catalana, doncs les possibilitats que té caben en el dit d'una mà, pràcticament. Això, a la majoria de països, doncs les persones tenen més oferta. És a dir, que a mi no m'estranyaria, no ara, ni d'aquí un any, ni d'aquí tres, però que en algun moment comencin a sorgir entitats noves que intentin ampliar, doncs, diversificar una mica l'oferta existent, diferenciant-se de l'oferta que hi ha actualment.
Molt bé, doncs estarem pendents de com va evolucionant tot plegat. Oriol Amat, catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, moltes gràcies per afegir-se al versió d'aquest estiu, quan són les 6 i 11 minuts. Hem allargat una miqueta més l'entrevista que acabava al punt de les 6. Li agraïm aquesta estoneta de més. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fem una petita pausa per la publicitat i tornem de seguida canviant radicalment de tema.